Ràdio Falset
107.6
FM.
Bé, una vegada més, ja torno a ser aquí. Què tal, com estem? No fa gaire que m'ho heu escoltat, eh? Torno a ser aquí amb l'hora del vermut, molt ben acompanyada. Tenim el nostre Jordi Soldevila, que ha tingut un compromís, i m'ha hagut de tornar a aguantar. Farem el que podrem, estic molt ben acompanyada per l'Adolf, per l'Agustí, i avui tenim com un convidat d'honor, que és com si fes un examen. Jo estic nerviosa perquè és una persona professional de la ràdio i aleshores segurament trobarà què és això de Ràdio Falset. Si van aquí a Salto de Mata, que no saben què han de dir, que s'interrompeixen, que parlen de pressa, que parlen a poc, que no s'entenen. Tenim amb nosaltres el Robert Pubill. Bon dia, Robert
Pubill. Bon dia, Rosa.
A veure, estem atabalats, eh?
No, jo també estic atabalat, eh? Perquè la idea, a l'Agustí, la idea de que és més fàcil preguntar que respondre.
Yeah.
I els periodistes estem acostumats a preguntar, no a respondre, no? El tertulià és una figura molt important a la ràdio. Però em trobo molt a gust aquí. A més, he vist moltes coincidències amb el mitjà on treballo jo. En primer lloc, he vist a baix al carrer el logotip de Ràdio Falset. He vist que celebreu el 20è aniversari. I nosaltres, ondarrambla.radio, també celebrem els 20 anys al llarg d'aquest any.
Coincidència.
Sí, a més, aquesta setmana hem fet un tour, un rally especial, protagonistes de Luis de l'Olmo, Cotxes d'època, un rally que ha viatjat per tota Catalunya, arreu de terres catalanes. Va estar a Tarragona el dia 11 d'octubre, el dia 12, i el dia 12, el dia 13, va venir a Terres de Ponent, va venir a Lleida, 25 cotxes d'època meravellosos, Hispano-Suïssa, aquesta marca tan emblemàtica catalana, de començaments dels 1900, una marca que es va crear concretament l'any 1904, un empresari suís i un empresari català van formar aquesta marca, una marca que a començaments de la Guerra Civil cap allà al 1936 doncs van tancar la fàbrica, se'n van anar cap a França i vam celebrar aquest aconteixement tan especial amb aquest rally protagonistes cotxes d'època que va venir a Lleida, moltíssima gent i Luis de l'Olmo va fer el programa des dels estudis per tot Espanya.
Avui quan jo sortia del Pradell passaven cotxes, però no eren, bueno, eren com d'època, però no tan antiga. Passava tota una col·lecció de Seats.
De 600?
Ah, sí, Seats 600, 4Ls passaven, 5Ss, que es va dir que hi havia una trobada també de tots aquests cotxes.
Sí, quasi cap de setmana hi ha una trobada de cotxes d'aquests d'època, antics, descatalogats, no sé què. Sí. Sí, sí.
Doncs una coincidència molt bonica. A més, curiositats de la vida, l'altre dia estava mirant per internet, vaig veure l'aplicació als iPhone de Ràdio Falset i vaig entrar i vaig estar escoltant Ràdio Falset, fer una gran programació, teniu uns grans professionals i curiosament, fixa com és la vida, el destí m'ha portat cap aquí, una trucada ahir d'última hora, em va dir, et convidaré a la ràdio. Doncs mira on estic, a Ràdio Falset, que ho anava a dir Rosa.
I tant.
Molt ben acompanyat.
Si això va passar ahir o abans d'ahir, escolta'm.
I ho fas molt bé, això, eh? Ets molt castissa.
Gràcies, gràcies. La bona voluntat. S'hi posa tota la bona voluntat. Bé, aquesta setmana també tenim dues coses així com, no mundials, però quasi, del vi. A Capçanes han fet un tas sobre els vins de Kosher, es diuen?
Kosher.
Kosher,
sí.
Kosher. Que es veu que són els vins que serveixen pels ritus de la religió jueva i és el primer celler de tot l'estat que elabora aquest tipus de vi. I es veu que a més d'aquest faran un tast també a Capçanes del Montsant.
Aquest tast em sembla que el van fer aquí a Falset, eh? Aquest tast de Kosher.
No, el del Kosher me sembla que va ser allà, eh? Jo diria... No, aquí, a Falset.
Exactament.
Sí, sí, a Falset.
Què vol que és aquest vi de Capçanes? Sí. Jo sembla que tinc una ampolla a casa. Sí, el Cabrida, no?
Sí, el Cabrida.
És de Capçanes, no?
Sí, correcte.
Quin gran vi, eh? Quin gran vi que teniu aquí al Priorat.
I després a Torroja, Torroja també diu que hi ha avui, feien la final europea.
Carai.
De tars de vins de denominació d'origen Priorat, que diu que hi anaven 40 tastadors, s'estaven organitzats amb equips de 10, eh? 10 equips de 4, i l'indret estava escollit per una prestigiosa revista francesa.
Carai, tu, és que els vins,
o sigui,
que
mira
de,
tu,
els vins
si el Priorat fem ciroll...
I que bonic que està Roja.
Sí, eh? Preciós,
tenen
molt,
molt bon turisme rural a Tarroja. Sí. Se'ls ha de felicitar, perquè conec Tarroja, coneixem a la meva parella Tarroja, la Sònia, que està d'altre costat, no ha volgut entrar, que li fa sí. vergonya això de parlar per la carxona.
I és de Torroja, no?
No, no és de Tarroja.
Sí?
És de Montornès.
Ah.
Però bé, en qualsevol cas, a Tarroja hi ha molt bon turisme rural, eh? Molt bones cases.
Sí,
felicitats.
Sí, sí. Sí, sí, i bon menjar.
No, i tot l'entorn del poble
també.
És molt bonic. És molt...
A més, vull dir, si vols comencem a lligar temes del vi, perquè penso que, a part d'aquestes dues notícies superinteressants i que posen la comarca del Priorat en el mapa
exacte.
Mundial del vi, també, per exemple, en una setmana crec que han sortit dos programes de televisió també, han sortit la comarca del Priorat i els seus vins. Per exemple, el programa que fan el 33 en clau de vi.
En clau de vi.
Vull dir, fa 15 dies va sortir la Sara Pérez i amb els seus vins que fa, i després la setmana passada va sortir l'Aurona.
No?
Ja s'ha acabat, la veurem aquí, al Priorat, Agustí?
Quasi, s'està acabant ja. Sí.
Teniu una bona anyada?
Jo no sóc expert en vins i no domino massa el tema. Això algun agricultor que ens truqui.
Que vaig sentir dir, doncs, sí. la secreta aquesta no ha acabat d'ajudar, però sí que ha fet que el vi tingui una bona qualitat, però no una producció esperada.
Teòricament inclús... diuen que quan falti aigua al raïm, més acidesa, més bo, no? Més qualitat.
Pel que vaig sentir a dir, ja parlo d'oïda, hi havia bon grau perquè no hi havia tanta quantitat d'aigua, però un excés d'acidesa.
Excés.
Sí. Truqueu, sisplau.
Doncs sobretot telèfonos per parlar d'aquest tema.
977-83-0044 i 977-83-1135. Estreneu el telèfon, ho és? Soc aquí des de les 11 del
dematí. A més, doneu un pernil avui.
I no ha trucat
Rosa?
Ningú. Donem un pernil.
Ah, no sé.
Ah, mira. Mira,
virtual.
Mira, El deu haver portat.
De Lleida.
El deu haver portat de Lleida, ell. Diu que tenim un pernil.
Ah, és broma.
O sigui que ja.
Que truquin.
Que truquin, sisplau, que truqueu, sí. Que no heu trucat amb tot el dematí avui. I parlant d'aquest això que
una
deies dels programes...
Sí, després sí, i tant.
Els programes que deies...
La cervesa un vermut del país.
Això, un vermut. Comentava la idea aquesta de dir, bé, a part d'aquests dos fets, d'aquests tas de kosher que Capçanes excel·leix en aquest tema, o per exemple en aquesta trobada de vins del Priorat a Torroja. Doncs a part d'aquests dos temes així, hem dit també el tema dels programes de televisió que han sortit al Priorat i la comarca del Priorat. Doncs, bueno, jo penso que això...
Hi ha aquell que es diu Un País per a Comer-se, no?
Aquest.
De la televisió espanyola, sí. Que van anomenar una miqueta els vins del Priorat. Però en canvi tothom s'ha queixat perquè no van anomenar res ni de la Ribera, ni de la Terra Alta, ni del Baix Ebre, ni del Montsià. El sur no existeix.
Sempre,
allò que diuen Teruel existe...
El que passa és que, clar, sempre és el sur.
No existeix.
Tarragona és com
que
Tarragona...
Sí que existem.
No existim tampoc amb el nivell de Catalunya, que som el sur de Catalunya.
A les Terres de Lleida...
També es queixeu d'això, no?
Catalunya s'acaba la panadella.
La panadella, doncs, bueno, aquí també s'hi acaba.
Aquí també es queixem de...
Ara, sortim quan hi ha abocadors, nuclears, parcs eòlics, la mosca negra... quan volen l'aigua del riu, per totes aquestes coses, sí que sortim.
Sempre.
Devia ser un fallo de la televisió, que no tenien els documents en regla.
Siguem optimistes i pensem que, com que hi ha, al cap i a la fi, la província de Tarragona, doncs hi ha dos zones bastant diferenciades, potser per un altre programa, doncs per les Terres de l'Ebre.
Molt bé, m'ha agradat aquest arreglo.
Aquí has estat bé, que t'escoltin les de televisió espanyola.
Tu m'has arreglat això, molt bé, molt bé.
No, obstant, també ja posats a criticar, és una cosa que és un esport nacional, d'aquest programa, és a dir, que comentaven que hi havia hagut bastants errors tipogràfics de topònims, no?
Vals, vals en vez de valls.
Exactament, vals en vez de valls i, coses, i cambrills amb, sí, amb vella i coses així, no? Vull dir, sí.
Clar, i és televisió espanyola, i televisió espanyola, la que paguem tots.
Exactament, sí, sí, sí.
La televisió pública.
La pública, la pública.
I en canvi, quan se'n van a un país que sé jo, estranger, el nom de Reykjavik el posen perfectament, és increïble, no? És com és possible? O aquell volcà que hi havia a Islàndia tan difícil de pronunciar, a l'hora d'escriure l'escrivien correctament. I en canvi, vals, 4 o 5 lletres no saben escriure correctament.
De fet, jo he de confessar que no el vaig veure, o sigui, per l'horari. Si hagués sabut que avui ne parlàvem, hagués mirat de mirar-lo per internet. Però el que sí que em van comentar una altra crítica és que, clar, els que som d'aquí i coneixem bé la zona van notar que hi havia un gran salt entre zones, que el moment que feia que en el moment tu estessis perdut i no sabessis realment en quin indret estaven localitzats.
El que passa que això no? Jo crec que això ho hem d'entendre, eh? Això passa sempre i a tot arreu.
No, i ha de ser
això
difícil...
Això passa sempre a tot arreu, perquè clar, és a dir, quan una persona fa, per exemple, com aquest cas del programa d'un país per a comerç-lo,
sí.
Doncs que es fa des de Madrid i que es projecta des de Madrid i es fa des de Madrid, clar, a veure, per ells Tarragona és tot, i no hi ha diferències entre el Baix Camp i el Camp o entre el Tarragonès i el Priorat.
Per no, ells, i millor,
per ells pues... tot és un mateix conjunt, no són cap... O sigui, vale, i jo entenc que siguin així, no? Però... O sigui, com més amunt vas de la piràmide, més lluny veus la base, no?
Bueno, però jo et pregunto, si tu haguessis de fer un programa no t'enteraries? No,
jo...
Abans de fer un programa jo suposo que la gent se n'han d'enterar si hi ha comarques, de quines són, on vas, d'on vens...
Però també hem de veure, ja us ho dic, jo parlo des del desconeixement perquè no l'he vist, no? Però sí, és molt difícil condensar amb l'espai de temps que durava un programa pues, una àrea geogràfica, i a lo millor pues, nosaltres aquí esperàvem que ens diferenciessin per àrees, i a lo millor ells el que pretenien era... Doncs...
A més, a veure, no és un programa, diguem-ne, tècnic, de tècnics, a veure, ni l'Echanovi, em penso que és, ni el...
L'altre.
Ni l'altre, sí. Que no sé com se diu.
Manolària,
evidentment, i a veure...
Com ho passó, no? Ara, va ser el programa que fan després de Cuéntame com ho passó. Era el Destino a Espanya,
sí,
no?
Sí.
Doncs, bueno,
ara sí.
Doncs imagina, a veure, no, què podem esperar de gent que, a veure, precisament no són tècnics en la matèria, ni en el menjar, ni en la geografia, ni en tot això.
Els perdonem, vaja.
Jo crec que s'haurien de perdonar una mica.
Els perdonem,
no?
Els perdonem, sí. Són bons.
Sí, actors. Perquè a veure, vull dir, un dia que surt, doncs, bueno, hem d'estar contents. Podria sortir millor, segurament que sí.
Que tornin.
Això mateix.
Si els hi va agradar, que tornin. I els explicarem
però,
com fer-ho
millor. Penso que és important que se n'hagi parlat a la televisió espanyola, que des de Cádiz o des de la Corunya si s'hagi sentit
que aquí
vist. Hi ha... Doncs,
a Lleida encara no han vingut.
Per exemple.
Al Segrià encara no han vingut.
Per exemple.
Mirem-ho des d'aquest punt de vista.
Vale.
El Bas
han passat davant.
El Bas ple.
Han passat davant de Lleida, ja està bé. Bueno, doncs contents si han passat davant de Lleida. Ara l'altre dia vaig sentir una mare, no sé si era per la tele o vaig llegir en un diari, que també vaig quedar així com a sorpresa, perquè diu, jo sí que sopo cada dia, però no, al revés, jo no sopo perquè sopin els meus fills cada dia.
Això sí que és greu.
I vaig quedar així com impactada, que és una situació que potser hi deu haver moltes famílies que es deuen trobar semblant.
La crisi econòmica que ja està afectant a les economies domèstiques, i en aquest cas el que és pitjor, no? Els aliments. No? Una família amb molts fills, els pares lògicament s'estimen més que mengin els nens, les nenes, els fills que ells mateixos. No? Una situació lamentable la que estem vivint, la que estem ja patint moltes famílies catalanes, no? I que es pot perllongar, perquè no es veu fi amb aquesta crisi.
Exacte, el que passa és que no es veu la sortida del forat.
Més que no veure la sortida, no es veu que almenys, i amb això sí que vull carregar contra els periodistes, pot ser, no ho sé, perquè la impressió que...
Canya, que avui no tenim una.
La impressió que ens arriba és que... S'està ficant molt èmfasi amb el tema de les retallades, que a mi el terme retallades no m'agrada gens, perquè o sigui, no deixen de ser-ho, però realment és un ajustament de la realitat econòmica en la que vivim i no hi ha més remei que fer-ho, amb un sentit o amb un altre, i amb això ja tot potser no hi puc posar, però no veig que des dels mitjans de comunicació se transmeti pues realment accions que ens portin a sortir de la crisi. No sé si se'n fan o no.
Estic totalment d'acord amb tu.
Un momentet, que tenim una trucada.
Sí, endavant.
Sisplau, bon dia, en qui parlo?
Bon dia, tingueu tots.
Gaspar, bon dia.
Rosa,
digue'm, digue'm.
A què feu demà a Pradell?
Demà a Pradell fem la cloenda de la segona trobada d'escriptors del Priorat.
A quina hora?
A 11:45. Ja pensava en recordar, ja pensava en recordar.
Després
ne parlarem una miqueta.
I abans d'entrar en el tema...
No parlo per això ara, no he picat per això.
Vale, vale, parla, digues.
A mi em sembla que tot el moviment que tenim, que no anem i no mos entenem, és que han mort la classe mitja de tots els gremis. Aquí a Catalunya, jo he discutit amb andalusos...
Gaspar,
digues.
Allunya't de la ràdio, tanca-la.
Baixa el volum, que s'està acoplant.
Tanca-la, tanca-la, millor que la tanquis.
Ja està.
Ja està, gràcies, continua.
Els catalans, treballant, picant, van rompre les pedres i van fer pans, però no deixant el blat damunt les pedres. Aquesta polèmica que tenim ara dels andalusos, del per i del par, doncs els rics se n'han aprofitat de tot allò, de tot això, Andalusia. Però aquí a Catalunya... La classe mitja va fer gran Catalunya i ara estem morts i no hi ha manera d'aixecar el cap. Aquí tenen més dret totes les bèsties que els pagesos i han fet avorrir els pagesos d'anar a treballar perquè primer són les bèsties i així no anem en cap puesto. Les bèsties han d'estar al seu puesto i les persones han de fer el menjar per tothom. I per un altre costat, tot això del vi està molt bé que facin tantes classes i tantes classes. Jo he sigut un portador de molts mil litres de vi a Barcelona, a Granel. I tots els que fan vi, que pensin que s'han de fer bons granels amb un preu que s'hi guanyi la vida del pagès i que la gent que consumeix lo pugui comprar. Així ens ajudarem uns als altres. No tants taps, ni tantes botelles, ni tantes etiquetes. Més bona qualitat per tothom. Bon dia tingueu.
Escolti, Gaspar, digues. Com tenim el vi aquest any? Ha anat bé això del raïm?
Eh?
Té moltes idees del raïm?
Home, jo vaig fer darrere de 25 anys i prenia el vi de tots els sindicats del Priorat i del Baix Priorat cap a Barcelona a repartir per bodegues i cases particulars, i no em van lacrar mai una garrafa.
Bueno, el número pel pernil, Rosa.
Bé, Gaspar, continuem. Vinga.
Bé, adéu-siau.
Vagi bé, adéu, una adéu. Abraçada.
Adéu.
Estaves parlant tu, no?
Sí. No, l'estava contestant.
Sí.
L'idea que sí que estem en un temps, penso que tots plegats, d'autoreflexió. I sobretot els periodistes, els mitjans de comunicació. Autoreflexió. Perquè jo penso que estem en una democràcia rovellada i que els ens públics estan més pendents dels poders financers que de la feina que han de fer, no? Ahir comentava precisament tots aquests temes un altre gran periodista espanyol que és Iñaki Gabilondo, que va estar a la inauguració del curs oficial 2011-2012 de la UDL, de la Universitat de Lleida, feia referència a aquests temes, no? I vam estar parlant amb ell i vam estar contrastant aquests temes i vam coincidir tots en que hem de fer tots plegats una autoreflexió i ser més crítics, no? I,
més doncs, autocrítics, potser, no?
Autocrítics a nosaltres mateixos i reflectir realment el que és, no? I potser no tenen retallades de sanitat ni tantes retallades d'educació, sinó potser retallar altres coses, no? Que són menys imprescindibles, no? Com el comentaves tu ara, en Rosa, no? El tema aquest que hi hagi famílies que no puguin menjar els pares perquè mengin els fills, no?
El que passa que...
De totes maneres, jo veig una mica de com diria, de manca d'objectiu, no? O sigui, perquè... Realment i per els coneixements que tinc jo, s'està centrant l'atenció al culpable o al que vulguin creure culpable, que mai vol ser un mateix, val? I s'han abocat al món financer, val? Pel que jo conec, el món financer és un mirall i és un reflexe del món econòmic real, no? De l'economia real, o sigui... Si l'economia real, l'economia productiva, pues, funciona bé, pues, el món financer, pues, no té cabuda amb l'especulació. Ara, si la base, que és l'economia real, no va de cap manera, pues, és quan el món financer, pues, pot fer el que...
A més,
No, no, jo, bé, sí, no, bé, jo me poso les mans al cap, per exemple, quan aquesta setmana he sentit el Duau Barroso dient que el que potser plantejaran, a veure, que si jo dic, com, si això és una cosa de sentit comú que s'hagi plantejat ja fa molt temps, és a dir, que tots els bancs que rebin ajudes públiques no puguin rebre dividends als seus accionistes ni primes als seus directius. Home, més faltaria, eh? Pues, i encara ho plantegen com una cosa extraordinària. Dic, escolta'm, si això és sentit comú, això s'havia fet el primer dia ja. Sí, una empresa que va malament, com pots pagar dividends als directius i pots pagar dividends als pot ser, eh? Això és que això és sentit comú, i en canvi, des de la Unió Europea, això es planteja com un gran pas que potser faran.
Que potser no està
encara signat. Com que potser faran? Si això és de sentit comú, és el primer que havien de fer. No pot ser el que va passar amb la Nova Galícia, aquesta Caixa Nova Galícia. No pot ser que siguin...
Aquí hi ha un gran problema. Qui mana ara?
Aquí està el problema.
Però penseu una cosa, jo torno a anar. Tot això és molt cert. I és de calaix. Qualsevol persona que no tingui cap mena de noció diria, però com pot ser que tu, o sigui, que s'hagi d'ajudar a una entitat i que després que hi hagi aquestes fugues de diners cap a gent aprofitada, diguem-ne, no? Però realment això no ens porta a solucionar el problema de la crisi. És un petit detallet amb el que tots fiquem l'atenció, tots nos indignem.
Si els responsables paguessin, és a dir, una empresa que va malament, els seus directius han de tenir responsabilitats, no fotem.
Però Valtre,
en canvi, no hi ha cap directiu de cap multinacional, ni de cap empresa, ni de cap banc que hagi tingut responsabilitats de res.
Al contrari,
han marxat amb les butxaques ben plenes.
Però vosaltres ho creieu que no hi ha diners?
Aquesta és una altra història. Perquè jo avui mateix he llegit el diari, estava llegint, i que el dèficit espanyol d'avui, 2011, és el menys 5,5%, més o menys, aproximadament. Però que l'any 1995 estava al 10. És a dir, que teòricament, avui en dia, el dèficit espanyol, públic espanyol, està molt millor que el 1995, que tampoc fa tant. I en canvi avui estem en una crisi...
Qui ho deia això?
No, el diari.
Quin diari?
El País.
El País,
bueno. No, a veure, jo aquí m'he de creure a ningú. És que no m'he de creure a ningú, evidentment. No m'he de creure a ningú, però clar, alguna referència has de tenir.
No, jo penso que tu has de creure tot, o sigui, i a partir d'aquí treure conclusions, no? Perquè ja us dic, o sigui, això és el que apuntàvem abans, és una qüestió de calaix, no? O sigui, i a més les entitats financeres, pues, malgrat siguin públiques o privades o el que sigui, tenen una funció dins del funcionament de l'economia molt important, i no podem deixar-les tampoc al lliure albedrío. Respecte a la pregunta que feies tu de si hi ha menys diners, pues jo crec que sí. O sigui, hi ha menys la quantitat de diners que hi ha en una economia, o sigui, no és només la moneda que tu toques, sinó és la velocitat amb la que pot circular. A més velocitat circula el mateix diner, la sensació és de que hi hagi més diners. La gent, com més hi ha intercanvi de mans, hi ha més pagament d'impostos, no? I si aquest diner pues, va a una velocitat més lenta, pues, realment pues, hi ha més gent
que està... Ja, el diner com l'energia, no? No es crea ni destrueix, no es transforma. I abans ara el diner està... o sigui, cada vegada el diner està més mal repartit.
Abans volia acabar dient... Sí. T'he preguntat abans, qui mana ara? Mana Europa. Mana la Unió Europea. És la que destina els diners. És la que pren decisions. Yeah. Bueno, i més que la Unió Europea mana Alemanya i França.
Alemanya i França i punto.
I el senyor Sarkozy i Angela Merkel.
Exacte.
Són els que manen, els que tallen el bacallà, els que diuen el que s'ha de fer.
Però jo veig, el que veig clar és que els pobres cada vegada són més pobres. I els rics cada vegada són més rics.
S'està estranyint la classe mitjana, que és el que passa amb les crisis.
I el que he comentat al Gaspar és que el que hi ha al mig, anem nedant i guardant la roba.
Però de fet, l'altre dia vaig sentir la notícia, no sé si era ahir o abans d'ahir, que també et feia posar la pell de gallina, i perquè aprenem a mirar també nosaltres mateixos i no les grans potències, no? El cas de Grècia, val? El cas de Grècia, pues resulta que estan com estan, i resulta que surt una notícia que diu, si no recordo les xifres, no? O sigui, però que hi havia un frau fiscal que era el doble del dèficit del país, val? O sigui, i això...
I algú s'ha mullat els diners.
No, 15.000 contribuents havien fet aquest frau, val? I aquí hem de fer l'exercici de l'autocrítica i veure si realment aquell país, veiem com és, i una mica això està associat a la cultura, no? O sigui, tu veus que un és capaç de evadir impostos i encara ho mires com, mira que pícaro, mira que diu, que espavila, que hi és.
I tant, sí, sí, sí.
Si jo pogués, claro, també ho faria. Quants comentaris t'arriben?
Allà hi ha la farilla, vull dir, no cal dir res més.
Ho vols amb factura o sense factura? Sí, vols que t'hi posi l'IVA o no te l'hi posi?
I aquí tots tenim gran part de responsabilitat. Llavors, dir que la culpa està a Alemanya o qui belluga a Alemanya, o sigui, qui ens porta, realment.
Sí, però a veure, la gent, el gruix de la gent, fa el que veu fer, val? I per tant, és a dir, i els que nosaltres ens hem de mirar allà, teòricament, haurien de ser els nostres polítics, perquè són els nostres representants, i per tant, ells haurien de representar-nos a nosaltres, i per tant, nosaltres ens hem de mirar amb ells. Quan ells no fan cap esforç de res, quan ells... Bé, a mi em fa gràcia... Faran una paga menys. No fotem. Això és
els polítics s'han devaluat, en els últims anys.
Lògicament.
S'han devaluat moltíssim.
Lògicament. Però llavors vull dir, mentre els polítics, i aquí entren el Sarkozy i la Merkel també, però hi entren també els nostres de més a prop, mentre aquests polítics no facin de la seva vida un exemple d'austeritat, de treballar honestament,
de ser com Déu mana,
exactament, de ser honest, etcètera,
de sentit comú.
No podem nosaltres demanar a la gent del poble
que faci les coses bé,
que ho siguin. Entens? Jo penso que ho hem de ser, però els que estan al capdavant han de ser els primers que han de demostrar.
Han de donar exemple.
Parles, per exemple, del cas Millet.
Per exemple, exactament, ni més ni menys. Que vull dir que la ciutadania se posa les mans al cap quan veu que fa 2 anys que ha passat aquest tema i aquest senyor encara va pel carrer tranquil·lament caminant i no passa res. Vull dir, mentre això no se solucioni el de dalt, nosaltres podem fer molta autocrítica, però a veure, no és just que ens demanin nosaltres autocrítica quan els que ho haurien de fer, de donar exemple, no fan autocrítica.
No, però jo crec que, o sigui, no ho hem de fer perquè ens demani ningú l'autocrítica aquesta, o sigui, ho hem de fer perquè surt de nosaltres.
Si nosaltres som
honrats i honestos a nosaltres mateixos, que molts cops no ho som.
Sí, sí, jo estic d'acord amb tu.
El que rebrem del nostre entorn també serà...
No, correcte, jo estic d'acord amb tu amb la idea final aquesta, no? Vull dir, nosaltres som els primers que...
Però hem
d'examinar, hem d'exigir als que estan als que representen que ells siguin els primers que ho facin.
Però també fixa't i sempre per a poder il·lustrar, pues, posem coses exagerades, no? El cas de València, no? Un Camps que amb el lío que ha tingut i amb tot
el cas dels trajes,
pues, o sigui, aquesta gent, els mateixos, se tornen a presentar en les eleccions i arrasen. Llavors, o sigui,
jo per Berlusconi.
Clar, perquè tots volen ser com ell. Tothom vol ser com ells. Perquè si ells fan tot això, s'enriqueixen, no sé què, i no s'hi passa res, doncs jo també vull fer el mateix. És això que estem comentant, clar. Desgraciadament és així.
Jo crec que costa arribar a això de dalt, no hi arriba. No hi arribem. O sigui, la societat civil no hi arriba a poder parlar i a poder dir-los a tota aquesta gent. A mi em fan gràcia les tertúlies de les ràdios, que hi ha tots aquests experts i tots aquests savis que parlen, que dius, home, doncs, si ho teniu a la mà, si vosaltres que sou experts i en sabeu, doncs aneu a un lloc o altre a explicar-los que van equivocats i que es podria fer alguna cosa. Però no, queda a nivell de tertúlia, a nivell d'experts, ja ho...
Si ho critiquen, per això, qui pren les decisions i qui ha de posar a mà és el poder judicial.
És que
no hi ha més, és que és el poder judici, és la justícia, no?
Però...
qui ha de fer pagar les coses mal fetes als polítics.
Però falten denúncies.
Sí, però clar, la justícia està com està.
Però llavors els jutges donen culpa a les lleis, i clar, i les lleis les fan els polítics. Entens? Les lleis fan els polítics.
És el peix que es mossega la cua.
Clar, exactament. Vull dir, per tant, algú ha de tallar aquesta dinàmica, aquesta dinàmica de peix que es mossega la cua. Algú ha de dir, fora, trenquem això, no? Perquè, per exemple, el tema de les hipoteques, per exemple, que a mi em clama el cel, no? I, vaja, si una persona s'endeuta comprant una casa amb una hipoteca, el dia que deixa de pagar la hipoteca, el dia que deixa de no poder pagar la hipoteca i donar el pis, el deute ha d'estar acabat.
Això simplement és un tema contractual.
Un tema de llei.
No, perquè l'altre dia vaig sentir a la ràdio, per exemple, un que carregava contra l'entitat financera i resulta que, que al moment de donar l'explicació, pues, si, si el pis li costava 138.000 euros, li havien tassat en 120.000. Val? I, diu, i parlant amb el de l'entitat financera, escolta, pues mira d'arreglar la tassació perquè pugui pagar 138.000 euros i clar, i llavors li arreglen la tassació, què passa? Pues...
Sí, però, vale.
I aquí hi ha molta responsabilitat.
La culpa no és del client, la culpa és del, és del, no, del director.
Part de responsabilitat permet, és, vale, és
del... La culpa estic, de les entitats financeres,
claro, vale, jo, però jo,
i dels governs.
Jo em refereixo que hi ha, crec jo, potser estic equivocat, eh? a vegades penso que potser estic equivocat, no? Però hi ha coses que abans, de sentit comú, és dir, com i camar aquesta, dic, jo compro una cosa, si no la puc pagar, la torno i ja està, i amb això el meu deute queda saldat.
No, però és que tu, o sigui, tu...
No em diguis que és que la lletra, és que clar, però és que
no,
la lletra,
però és que el concepte és diferent.
Però és que quan tu vas a qualsevol entitat i compres el que sigui o contractes un servei del que sigui, mai ningú se llegeix tota la lletra del contracte.
No, però...
Te diuen, no, tu firma aquí que ja està, i tu firmes. I si algun dia ets agosarat de demanar, no, abans de signar, deixa-m'ho llegir, aquest tio dirà, tu què passa? Què passa?
Però això és...
I el cap te diu, no, és que la lletra petita...
I no, no, i no tan lletra petita, o sigui, tu quan fas una hipoteca en un banc, tu el que et compromets és a retornar la quantitat que t'han deixat.
Que sí.
I com a garantia de poder tornar aquesta quantitat, tu fiques la casa.
Que sí, jo ja ho sé, això.
O sigui, si la garantia que tu has posat no arriba al deute que tu tens, que es pot canviar, eh? O sigui, se podria...
Però jo t'estic dient que la llei hauria, en aquest cas, hauria de defendre els febles i dir, si una persona no pot pagar una cosa, per raons objectives, que no pot pagar, no és que no vulgui,
la casa, ja està.
És que no vulgui, és que però, no pot
però
pagar.
Però no facis doncs, pagar l'hipoteca.
Doncs, escolta'm, i tornes al pis i ho sento, i amb això condonem el deute.
Però a banda d'això...
Això la llei ho hauria, és a dir, ja ho sé que legalment, no sé què, perquè aquesta és la meva queixa, és que legalment no hauria de ser permès això.
Però a banda d'això hi ha un altre problema, o sigui, si fos d'aquesta manera... podria tenir un efecte crida i les entitats financeres el que menys volen ara és que la gent els hi torni les cases.
Lògicament, perquè
nos trontolla tot el nostre sistema.
Però tots els que tenen pisos amb hipoteques i que no poden pagar també volen tornar al pis i no, deixar de pagar el deute.
O sigui, jo penso que la solució d'anar amb un altre...
En qui ajudem? Els bancs o les persones?
No,
aquí és una tria.
Han d'ajudar el nostre sistema, no el sistema...
No, el sistema no.
Sí, el nostre sistema.
Jo penso que hem d'ajudar
les persones que perden, que, o sigui, que en un moment donat no poden fer front a la seva hipoteca, el que han de fer és poder mantenir una vida digna.
Jo conec una persona que... devia la hipoteca, tenia una hipoteca, no va poder pagar la hipoteca, va tornar al pis, li van donar molt menys, perquè clar, aquí se n'encarreguen algú de que tornin molt menys, i va quedar 10 milions de pessetes, per 60.000 euros per tornar. I aquesta persona ha de pagar 60.000 euros d'una cosa que ni és seva, ni mai serà seva, ni no sé què.
Això, Agustí, vale,
això és justícia.
I companys tertulians, mai s'havia de permès.
Clar.
Mai s'havia d'haver arribat amb aquesta situació, deixar tants diners a una persona que no té diners, no li pots anar deixant, parlem amb euros, 100.000 euros, 120.000, 200, no s'havia de permès mai. I això les entitats financeres estan manades pels governs, van permetre a finals del segle XX van permetre donar diners a una persona que no en tenia.
I sabeu per què? O sigui, el tema ja és ben clar. O sigui, la crisi que estem patint ara a finals del segle XX ja era latent. Ho vam allargar i ho vam tapar amb el tema del totxo, i mentre el totxo va poder anar pujant de preu perquè la gent ho pogués permetre, molt bé. Però jo tinc diversos, conec més d'un cas, val? Perquè veieu, o sigui, quan anem a carregar contra els bancs, o sigui, de lo malament que utilitzem els termes, no? O sigui, perquè hi ha entitats financeres, n'hi ha de públiques, n'hi ha de privades, val? I els bancs acostumen a ser entitats privades.
Cada dia menys,
No, perquè ja s'han adonat del fracàs de l'entitat financera pública i per això totes les caixes estan convertint en bancs. Val?
Això podria ser una tàctica.
Conec més d'un cas de persones que anaven al banc perquè els bancs, o sigui, fruit de la competència entre diferents entitats, pues, lo que feien era abaixar molt el preu de la hipoteca. Euribor més 0,03, no? O sigui, i llavors la persona anava al banc que els banquers se juguen els seus diners, els dels seus accionistes, i dient, jo vull una hipoteca aquí perquè me sortirà a pagar 500 euros de quota al mes i m'ho puc permetre, i dient, tu tens feina fixa? I dient, oh, no, pues tu no tens el perfil perquè nosaltres te puguem donar la hipoteca. Se n'anava a la caixa, i la caixa, sí, tu tranquil, vine, que nosaltres a més fem obra social i cuidem totes aquestes coses, però clar, tu ets una persona que tens un factor de risc important, per tant no et podem fer l'Euribor més 0,0, hem de fer l'Euribor més 2 o més 3. Val? I en vez de pagar 500 euros, pues resulta que n'hauràs de pagar 800.
Abans fins i tot els bancs, abans, parlo dels 70, 80, dels 80 més aviat, demanaven un avalador. Si no tenies diners, et demanaven un avalador i t'havia d'avalar un familiar. O bueno, qui sigui, no? El pare, la mare, o qui sigui. Després, més endavant, als 90, començaments dels 2000, finals de... no et demanaven cap avalador. És que et donaven els diners, no tenies ni un duro, et donaven els diners. No tenies ni un euro, et donaven els diners. I hem arribat on hem arribat. És a dir, això qui ho ha permès?
Però no els bancs, les entitats financeres, i majoritàriament les públiques.
Exacte. Qui ho ha permès? El govern. Clar, ja estem... però, i ara tornarem com abans. Sí, però, ara tornarem com abans. Veure, jo, que voldràs comprar una cosa, jo, i si no ho tens, sí, no t'ho podràs comprar.
Jo, però, quan jo penso el mateix, veure, per exemple, tu m'has dit, tu comentaves això de la banca privada i la banca pública. A veure, a mi, doncs, si la banca és privada, perquè l'Estat ajuda amb aquestes entitats? No ho entenc, això.
No,
mi,
és que els bancs privats, o sigui, al territori nacional, jo no conec de cap entitat privada que hagi rebut ajudes de... Una altra cosa és que s'injecti diners al mercat perquè pugui haver circulació, val?
Correcte,
però,
sí.
Però s'ajuden entitats financeres que abans eren públiques, que es volen privatitzar, jo, i que de moment
no
se n'està fent càrrec.
Jo diria que sí.
No, o sigui...
Ja l'he trucada, Rosa.
A veure, un momentet. En qui parlo, sisplau?
Hola, soc el Joan, bones tardes.
Hola, Joan. Ja t'has animat, veig que ja t'has animat de sentir tot això.
Aquest tema sembla que es va tocar fa 3 o 4 mesos. I també vaig dir el mateix, no? Vull dir, jo no sé si... Suposo que algú dels que està aquí té crèdit. Suposo.
Si m'agradaria
que digués...
La pregunta seria qui no?
M'agradaria saber la veritat. Tu quan vas anar amb un comercial del banc, te va dir, si vostè no pot pagar, li prendrem la casa i continuarà pagant. T'ho van dir?
Es clar que no.
No t'ho van dir? Vale. Te donen una pàgina, és que tu ho has firmat, una pàgina amb 25... Ai, una pàgina, 25 pàgines, amb una lletra petita que la llei tal d'orgànica, o sigui, que tots sabem de lleis i orgàniques, però tant, això és publicitat enganyosa.
Jo crec que no, eh?
Jo crec que sí, vull dir, t'estan donant un producte, perquè tu quan vas a buscar un cotxe dius, vull un cotxe, i dius, però llavors demanes les estores, la ràdio i no sé què més, i te les fiquen. Aquest no t'ho diu, si no pot pagar el pis, lo comercial pertinent, més igual, d'una caixa, d'un banc, més igual. No et diu, escolti, però si vostè no pot pagar, li prendrem un pis, però l'ha de continuar pagant. Ah. Ho han dit mai, això?
No,
això és el que entenem nantros.
Me permets que et faci una pregunta?
Sí, digue'm.
Quan fas un préstec hipotecari, oi que vas al notari i el notari te fot a llegir tota una parrafada de la que...
Sí, una parrafada
que...
Tampoc t'ho diu, això.
Una parrafada que el 80% no entenem res.
Però tampoc ho diu, això.
I tampoc t'ho diuen. Com aquí en Contertuli que et diu, escolti, si no pot pagar, no, això no t'ho diuen.
Sí,
va bé?
Sí que ho diu, perquè no té l'obligació de dir-t'ho.
Com deia l'Agustí, jo sortosament no tinc cap de crèdit. Vull dir, puc ser l'únic. Si m'entens, no tinc cap.
És una gran sort, eh?
Ningú t'ho ha dit, això. I a mi no em diguis que amb un de crèdits que s'entretenien a parlar, que escolti, ha de tornar a la casa i ha de pagar més a més.
A mi, jo he comprat també dos pisos, com et deies, Joan?
Sí, Joan.
Joan. I a mi, també el notari, en 2 o 3 minuts va passar 20 fulls.
20 fulls. I et va dir això?
No, em va dir res a mi. Pues a mi va fer firmar i cobrar.
D'acord, això és publicitat enganyosa. Hauríem de fotre tots a la presó. Claro, perquè, sentes, aquell director de banc s'ha fotut un sou de no sé quan,
sí,
a la presó, com a Finlàndia o no sé quin país de dalt, a la presó.
Islàndia.
I 30.000 euros al mes a la presó. Aquí, on ves, ara tindríem fenya, hauríem de fer moltes presons. I tindríem obres i enginyers que treballarien i arquitectes, perquè hi ha una colla de lladres. Hi ha una colla de lladres.
Que van pel carrer, Joan.
No, sí, van pel carrer i són senyors encara.
Exacte, i són senyors de
món. I són senyors, perquè jo sóc el Joan.
Admirats.
Vale? Jo sóc el Joan, però aquests que van pel carrer encara són el senyor, sí, Millet,
exacte,
un senyor fulano de tal.
Sí, sí.
Quan surt per la tele encara tenen els collons de dir,
sí,
sóc el,
sí,
senyor Millet.
Sí.
Senyor de què?
De què? Sí,
senyor,
sí,
de què? Mos han de treure la careta, eh?
Sí, jo penso que mos han de treure la careta.
Jo no sóc periodista, aquí tens un noi que és periodista, traiem-nos la careta. I si això... te porta conseqüències molt a sort, vull dir, hem de ser coherents amb nantos. Perquè, claro, segons el que escrius, després te foten pal.
Escolta, des de Falset això ho aixecarem tot.
Això espero, no?
Joan,
no.
Veuràs.
Escolta, això és el pensament de molta gent i a la millor només truco jo, no?
No, no, sí, pensen el que passa que no es diu, no? Però bueno, poc claro, a poc... Dir,
costa, tu.
Costa, no?
Ens sortirem.
Vull dir, perquè, claro, tothom ja al final s'ha fet una societat que és allò que sempre es demana favors. I merda, quan se demanen favors...
Després
els favors sempre es paguen.
I sempre es paguen i has de tornar-los, no? I a vegades es paguen el silenci.
Bona tarda.
Joan, Joan, per trucar.
A mi, de totes maneres, fruit de com ha anat la conversa, m'agradaria fer un aclariment. O sigui,
ja està bé que tinguem punts oposats.
No, però...
I tant.
Malgrat defensi que s'havia fet d'una manera i que era el correcte, la persona havia d'estar informada, i jo sóc dels que també defenso que ara s'hauria de buscar una solució perquè la gent que està en dificultats puguin salvar aquestes dificultats correctament, i també perquè això no ens faci trontollar el sistema econòmic.
Tenim una altra trucada. Ai, quina il·lusió, avui. Aquí tenim el
teu. Hola, bon dia, sóc la Montse.
La Montse, digues.
Bueno, com que esteu dient moltes notícies una mica... tristes, no? Doncs truco per dir que Tarragona ha estat escollida Jocs del Mediterrani pel 2017.
Ara feia un moment que ho deia.
Sí.
I aleshores, doncs, això han dit, doncs, que hi haurà una inversió en infraestructura. I aleshores també, doncs, crearà alguns llocs de feina, i com que és una bona notícia he pensat que era bo comentar.
Ara ho havíem comentat abans de començar, dèiem que ho podeu haver dit, ja ho no ho deuen haver dit.
Pues sí, ho acaben de dir.
Així hem desplaçat a l'Alexandria.
Sí, ha sortit l'alcalde de
Ballesteros.
Sí, el de Tarragona, ha sortit el president de la Generalitat i també la Chacón, o sigui que això és ja una notícia.
Notícia d'última hora, a la victòria s'ha vist el programa.
Sí, d'acord.
Felicitats a Tarragona. Okay,
molt bé, vinga. Adéu.
El 4 pel pernil.
Això mateix.
Deies tu algo?
No, hi havia.
Bueno, no, vale.
Escolta, una bona notícia per Tarragona, felicitats. Heu lluitat molt per aquests Jocs Olímpics d'estiu, que no us passi el que va passar a Almeria, no? Que van fer un estadi, van fer moltes coses i ara tot està buit.
Aquest és el mal de ventre, penso jo.
Sí. Que,
aquest és el mal de ventre.
Pa per avui, gana per demà.
Podria ser, possiblement.
Aquest és el mal de ventre.
No
sé si Tarragona està lo suficient. Així em senten perquè sóc de Tarragona, però no sé si Tarragona està en condicions com per rebre això.
Jo em pregunto, quina repercussió té aquests Jocs?
Exacte.
Vull dir, potser aquí sé que la veu crítica, eh? Sí. Té molta repercussió a nivell mundial, a nivell europeu... Té molta repercussió, em pregunto. Quina inversió s'ha de fer?
Jo crec que els Jocs de Mediterrani...
Fem una mica d'autocrítica, d'autoreflexió.
Són com una espècie de Jocs Olímpics de segona o tercera divisió, diguem.
De tercera més que de segona.
I a les ciutats que no poden...
Primera catalana, diria jo.
Les ciutats que no poden aspirar a Jocs Olímpics, campionats mundials i coses d'aquestes, no ens hi aspiren a coses doncs, més a la seva base.
Ja ho veurem.
De fet, pel que vaig deduir, doncs, d'una notícia que vaig sentir, això implica un lo que diuen, un baló d'oxigen, no? O sigui, un
això respiro. Queda molt bé.
No, perquè realment associat a aquests jocs hi ha una dotació de fons que, o sigui, perquè puguis adequar arreglar la ciutat. Això què vol dir? Doncs que hi haurà una mica més d'activitat i una mica més de feina. Què vol dir? Que no t'has de refiar d'això i creure't que ara va tot molt bé, perquè quan s'acabi aquesta activitat...
I això queda molt bé, omplir la boca. Els polítics. Omplir la boca als polítics, de dir, hem aconseguit els jocs, inversions i no sé què, potser ens hauríem de preocupar més potser de la gent que està a l'atur, no? Que de fer...
però bueno, jo penso que jo vull llançar una llança a favor de les bones notícies.
Exacte.
Perquè estem carregats d'aquest món de males notícies.
Aquesta és una bona notícia.
I de quan en quan
notícia,
penso
venga.
Que hem de donar-li una miqueta de... Bueno, no ens hem de sentir cofolls, és a dir, ja ho tenim tot aconseguit, sinó que dir, bueno, això vol dir que el món continua, que hi ha possibilitats de treball, hi ha possibilitats de moviment, i per tant això és bo en principi. Que després hi haurà coses negatives? Segurament que sí. Que n'hi ha algú que se n'aprofitarà? Segurament que sí. Però en quines coses no hi ha algú que s'aprofita i en quines coses no hi ha coses que són negatives també, no?
Jo
penso que aquests diners millor invertir-los en la gent que treballi.
Jo demanaria...
O la gent que perd les cases.
Millor construiran un estadi en el qual hi haurà 4 o 5 empreses de construcció de Tarragona que hauran de llogar a 100 o 200 persones perquè treballar durant 2 anys, però, bueno, com a mínim, tenim això,
ja
no?
En parlarem d'aquí 20 anys.
Sí, sí, no, no, d'acord, d'acord.
El que hem de fer és no dormir-nos, perquè això s'acaba també, o sigui...
Quan són aquests jocs? El 17?
El 2017.
El 17? El
17,
sí. En falta molt, encara.
Jo demanaria una mica de sensatès, sentit comú i responsabilitat. Que això ara no en venen a les farmàcies, les farmàcies no pots anar a comprar, i està molt escàs, eh? Molt escàs tot això.
I hi ha famílies, pares, que no poden sopar.
I que ara arribarà tot això i ho veurem.
Però bé, escolta...
Però bueno, contenta...
Una notícia positiva.
Soc de Tarragona, encara que ara ja soc del Priorat, però bueno.
Com a tarragonina...
Com a tarragonina, endavant. Endavant, haig d'estar molt contenta.
Aquí al Priorat estem a l'àrea d'influència de Tarragona.
Ens tocarà alguna cosa, no? Ens tocarà alguna cosa, potser tocarà alguna cosa.
Hi ha molta gent del Priorat que va treballar allà.
Dels edificis portaran cap aquí.
Que portaran cap aquí. Bueno, tu també estàs content, Agustí, per una cosa, per això.
Sí?
Sí, home, jo crec que és una cosa que...
Ell sempre està content, eh?
Sí, que et beneficia, no?
Intento.
Jo veig que has canviat la cara i tot, sí. I així, des que ets una utilitat pública.
Exacte. Utilitat pública?
Hombre, no és mestre.
No és mestre.
No fotis. I què vol dir això?
Home,
que cobraràs més.
Sí, serà això.
Que has de pagar extra.
Serà això. Això sí que ja no m'ho crec, ja.
I has escoltat la teva consellera? Primer un mes eren els directors.
Sí.
Que els havien fet autoritat
pública. Autoritat pública.
Sí. I ara resulta que, com que aquesta setmana passada em sembla que hi ha hagut problemes.
Hi ha hagut agressions a mestres en les últimes jornades.
No, no, de Constantí. Es veu que n'hi ha hagut un parell més.
Sí, sí, n'hi ha hagut quatre, crec que en concret. Tres o quatre.
Tres o quatre, no?
I molt greu també això, no? L'educació que reben avui, doncs, els nois i noies, no? Perquè això és educació familiar, eh?
Ja, ja.
Llavors,
la senyora consellera...
Si una família, si algú, una mare... maltracta o pega o insulta un mestre perquè l'ha mirat malament el seu fill, ja podem plegar, vull dir, ja podem plegar, no? Vull dir, jo crec que això ens ho hem de fer mirar molt tots plegats.
Per arreglar-ho, la senyora consellera fa tots els ensenyants que siguin autoritat pública. Que això deu tindre...
És a dir, en definitiva, què significa autoritat pública? Que tu, si a tu et fan alguna cosa, aquesta persona per no la presó? Agustí?
No ho sé, és que no tinc ni idea. Jo la primera notícia que rebo és ara i a més vull dir, no ho sé.
Al marge de la presó, em sembla que també s'han augmentat els anys de presó. O sigui, ara
però suposo que això també és dintre...
Un jove, un adolescent de 14 anys no pot anar a la presó, ni de 13 ni de 12.
Dintre el recinte escolar, per tant, a veure, vull dir, en lloc segons com qui falset, a veure, vull dir que...
Bueno, ja ho explicarà millor la consellera Irene Rigau.
Jo suposo que la pretensió és evitar que es produeixin aquests fets d'agressions, més per part de pares que no de d'alumnes,
sí.
No? L'únic que davant d'una persona que ja es decideix aixecar la mà amb un professor, jo crec que el que menys s'hi mirarà és si aquest professor és autoritat pública o no,
no
ho
és.
No? O igual no serveix per omplir més les presons, no?
Però ha canviat, perquè jo ara fa 10 anys que ja no soc a l'escola. Et feia enveja, eh? Estic jubilada.
Molt enveja, també.
Estic jubilada.
No,
però tant ha canviat, en aquests 10 anys vol dir que ha canviat molt l'escola.
Jo crec que no. Bueno,
aquí el Priorat potser no canvia massa.
Jo crec que no. Evidentment que
això passa a les grans ciutats.
És que a mi em costa de creure.
Evidentment que ha canviat, no?
L'immigració.
Però vull dir que...
I l'educació.
Sí,
i l'educació. I la manera de veure... Avui en dia els pares no eduquen a la canalla. Els eduquen al carrer...
Dissabte passat a la contraportada de la Vanguardia hi havia una entrevista molt, molt interessant, no recordo la persona que era, però una senyora de Barcelona experta en temes d'educació, i el que deia és que els pares, per por a que els seus fills s'enfadeixin amb ells, havien perdut pues, l'autoritat que els hi tenien.
Si els pares perden l'autoritat, ja m'explicaràs tu, un professor o un mestre, quina autoritat té?
I més quan a sobre l'alumne veu com el pare li falta el respecte al professor.
El que està clar és que un alumne, diguem-ne, perdoneu la paraula, un alumne conflictiu és perquè té un entorn familiar conflictiu.
No falla.
Vull dir, això és quasi el 100%.
És matemàtic.
El 100% de les vegades. I per tant...
I si hi ha damunt hipòtesi...
Si arreglem la família, arreglem el nen, no? Una miqueta. Jo penso que aquesta seria la idea final, no? I per tant, el que hem de treballar és a la societat, no? Perquè vegi la importància de cada cosa. I que quan un mestre planteja alguna cosa, mai és en benefici, o sigui, a l'escola, mai és en benefici seu, sinó en benefici de l'alumne. Vull dir, hem de partir de sempre d'aquesta perspectiva. Jo, per exemple, als pares dels meus alumnes sempre els dic, a veure, dir, heu de donar confiança. I jo puc tenir errors i em puc equivocar. Però m'heu de donar confiança. I si no esteu d'acord amb una cosa, m'ho veniu a dir a mi i en parlem.
Que la Rosa no sé de què vol parlar, però això sí que és important. Això sí que és preocupant. És a dir, l'educació als nens i nenes i que rebin una bona escola i que siguin educats a l'escola i que guardin el respecte al mestre o bé al professor. Això sí que és preocupant. I no que si falta més castellà, que si has de posar més castellà a les escoles, deixa la gent. Deixa que no, aquí, que en aquest respecte, país parlem català.
Al respecte, no, i al respecte...
Hi ha coses més importants.
I al respecte al mestre no vol dir respecte al mestre, vol dir respecte a les persones, a les altres persones.
No només al mestre.
No. El mestre representa la societat, no? Una miqueta, en aquest cas, pel nen. I llavors vull dir, el respecte que requereix el mestre és el respecte que requereix els seus companys, la gent del carrer,
etcètera, passa, etcètera, que etcètera. La gent que té diners porta els fills i les filles, els polítics, els porten a col·legis privats que a més fan l'aprenentatge en anglès. Això ja sabeu de qui parlo, molts polítics catalans. Clar, i aquestes no veuen la problemàtica del dia a dia de la gent com nosaltres, no?
Això donaria per tot una tertúlia.
Les coses canvien.
Jo crec que ho veuen, però no ho pateixen.
Com que no ho pateixen...
Però de totes maneres, jo, clar, la meva concepció és de dir, la nena ha de tenir una bona base d'educació a casa. Vale? Ha d'anar a l'escola a que li imparteixin l'ensenyament, la forma més empàtica possible. I aquest ensenyament ha d'anar reforçat d'una educació, perquè el nen, o sigui, té l'atenció posada les 24 hores del dia, i la persona que està amb aquest nen és la que ha de complir la funció educadora, a part de l'impartir ensenyament. La realitat és que dins d'aquestes estructures familiars tan
diverses,
resulta que dona la impressió de que l'educador o el professor o el mestre
ho ha de fer tot.
No, ho ha de fer tot. És que està donant pals de sec amb un nen que si no té la base educadora...
Una altra trucada.
Rosa, oi, quin èxit tens avui.
No dinaré avui. En qui es parlo, sisplau?
Bona tarda, sóc la Minerva.
Digues, Minerva.
Fins ara no t'he trucat, en què te saludo des del primer moment.
La deessa de la guerra, Minerva.
Ara és allò de dir, no veieu que tot va orientat cap a de quina manera la criatura podrà ser més ric quan sigui gran?
Ahir
vaig sentir una cosa tremenda per la ràdio, potser vosaltres la vau sentir, també, d'una senyora que deia el següent, que havia sigut professora d'anglès i li havia passat amb una mare que va anar perquè havia renyat el seu nen i no s'havia portat bé a la classe d'anglès i li va dir, i per què vol el meu fill parlar anglès? No sigui ridícula. El meu marit guanya més peles que vostè i no sap de lletra. Això ja és el colmo. Bueno, però és que és això. Arriba el moment de triar carrera i deixen estar les preferències o les vocacions que aquella criatura hagi pogut demostrar. Perquè això ja ara no té sortida.
Ja. Completament no d'acord. Ara, per guanyar més d'un mestre no cal que esforçar-s'hi massa, eh?
Bueno. Bé, ja seria tornar a les tradicions antigues, això dels mestres. Però digues. Tant de bo tornés el respecte,
sí, el respecte sí,
cap als mestres i el que representaven.
Sí, senyora, ben dit.
Senzillament, el món va cap aquí i tanto tienes, tanto
vales.
Tarda tingueu.
Molt bé, gràcies per trucar. Adéu.
Bueno, això de fet, el tanto tientes tanto vales, jo del Quevedo, eh? Vull dir que ja venim de lluny, aquí.
Ah, mira, sí, això va dir l'amic Quevedo, en veritat.
Però una cosa no està renyida en l'altra, eh?
No, vull dir que el tema de tant tens tan vals és una cosa que al llarg de la història de la humanitat ja ha sigut bastant així.
L'Agustí haurà de tornar dissabte que ve, que ha de parlar d'això i no té temps, eh?
No, a veure, sí, jo, com que falten pocs minuts, jo penso que hauríem de comentar com a mínim dos temes i tornem al començament per tancar una miqueta el cercle, no? És a dir, hem començat amb vins, amb el tema, diguem-ne, més comercial del vi, i com que però ja tenim la gran sort de que vivim, a part del vi, vivim la cultura del vi, doncs hi ha dos fets. Aquesta setmana hi ha un fet molt, molt concret, que es diu Priorat en Persona, en el qual 5 escriptors d'arreu dels Països Catalans han vingut aquí a la comarca, passat 3 dies, a conèixer-la, perquè després en puguin fer, diguem-ne, dintre dels seus àmbits, doncs la difusió en forma d'escrits o en forma de poesia o en forma de relats o el que sigui. Demà hi ha la cloenda d'aquesta activitat que es diu Priorat en Persona, que es farà a Pradell. Això, Rosa, tu que ets...
Sí, sí, a Pradell. Us esperem.
Això mateix.
A Pradell demà,
a
quina hora?
A partir dels 11:45 del matí. Perfecte. Hi haurà una mica de taula rodona perquè els escriptors explicaran les seves primeres impressions que han tingut de la comarca. Els de Dalils també explicaran una miqueta com els hi ha anat, com han viscut l'estada d'aquestes persones aquí. I després hi haurà una miqueta d'un recital de textos de Xavier Amorós i del Quim Soler, i una miqueta de música amb la Marta Cardona i la Nayade Martínez. I al final de tot això, una miqueta de vermut per tots els que hi vinguin.
Vermut, cap allà anirem,
bé,
eh?
Val la pena, ara val molt la pena. Veieu com, vull dir, penso que són coses importants, i també hi ha, i per acabar també tancar aquest tema també, dissabte que ve, al Castell del Vi, a les 6 de la tarda, també hi ha la presentació d'un altre projecte que relaciona el vi amb la cultura, que es diu Mots de Vi, en el qual el que intenta és un relat multisensorial, acostar a la música, la literatura, la pintura i el vi, i fer un, diguem-ne, un tast amb els 5 sentits, que seria una miqueta tot això. Doncs ja ho sabeu, si voleu saber més, doncs dissabte que ve a les 6 de la tarda al Castell de Falset.
Pues bueno, hem arribat al final d'aquesta hora del vermut, hem tingut aquí una tertulieta bastant mogudeta, no? O sigui que molt bé, molt bé. Donem gràcies a l'Adolf, al Robert, a l'Agustí, el tècnic, el Joan, que sense ell no us hagués arribat a casa.
I els oients, Rosa.
I els oients, que esperem que s'han portat molt bé, perquè hem tingut la trucada del Joan, del Gaspar, de la Montse i de la Minerva. O sigui, a tothom, moltes gràcies i bon cap de setmana.
Adéu-siau.
Adéu. FM.